Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Matrix de l'escriptora nord-americana Lauren Groff.
En la secció de literatura juvenil us proposem la lectura de la novel·la Bruna Brown, de Marta Bellvei.
En l'apartat de no ficció, el llibre El viatge de la humanitat, de l'economista i pensador israelià Oded Galor.
Per a públic infantil, aquest mes us parlarem del llibre La nota, de Pilar Serrano Burgos.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula El club dels poetes morts, del director de cinema australià Peter Weir.
En l'apartat de música, avui parlarem del lliurament del 15è certamen Terra i Cultura Premi Martí i Pol.
I en aquest programa, en la secció de l'entrevista, parlarem amb Francesc Canosa sobre el seu darrer llibre, Tu, Vallverdú, entrevista a una vida.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que hem programat des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Matrix de l'escriptora nord-americana nascuda a Cooperstown l'any 1978, Lauren Groff. Maria de França, indomable i rebel, és expulsada de la cort d'Eleonor d'Aquitània, amb tot just 17 anys, i enviada a Anglaterra per fer-se càrrec d'una abadia empobrida, devastada per la gana i assetjada per les malalties. Les condicions de vida hi són duríssimes i la Maria s'enyora terriblement de casa. Però a poc la vida col·lectiva i compartida amb les monges, l'efervescència de la natura i un seguit de visions místiques l'ajudaran a trobar l'equilibri i la força per encarar-se a un món hostil, governat per homes que condemnen l'ambició, el poder i la llibertat femenines. Sensual i salvatge, vital i poderosíssima, tan èpica com íntima i profundament original, Matrix és una novel·la corprenedora i lluminosa, captivadora, que tracta qüestions com la sexualitat i la passió amorosa, l'amistat indestructible entre dones i el poder de la força col·lectiva. L'escriptura de Lauren Groff és vital i precisa. Els temes que tracta són importantíssims. Les dones són menyspreades i contingudes, condemnades als atacs misògins i l'abús, però guanyen poder col·lectivament, soles, juntes. Aquest missatge, per escandalós que sembli, és tan vigent avui com fa 800 anys. Matrix ha estat editada per l'altra editorial i amb traducció de Miriam Cano. La podeu comprar per 19,90 o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i aquest mes us presentem la novel·la Bruna Brown, de Marta Bellvei. La Bruna és una noia de Barcelona, amant de l'ordre, introvertida, que amaga un munt d'inseguretats. El dia que ha de fer el primer examen de selectivitat, pateix un atac de pànic provocat per la por a fracassar. Aquest fet la impulsa a prendre una decisió que li capgira la vida, marxar a Anglaterra a treballar com au pair. A Birmingham viu algunes experiències doloroses i d'altres alliberadores. S'envolta de persones que entren dins el seu petit món amb intensitat. Aprèn a superar obstacles i deixar de fugir per començar a prendre les seves pròpies decisions. Després de publicar Casa sóc jo, la il·lustradora i dissenyadora Marta Bellvei fa el salt a la narrativa amb Bruna Brown, una novel·la que parla honestament sobre la salut mental en els adolescents, les relacions familiars i d'amistat, el descobriment de la sexualitat, la precarietat juvenil i la violència masclista. Bruna Brown està editat per Fanbooks i el podeu comprar per 13,95 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre El viatge de la humanitat, de l'economista i investigador israelià, pare de la teoria unificada del creixement, nascut l'any 1953, Oded Galor. Durant molt de temps es creia que la prosperitat dels humans havia anat augmentant gradualment en el transcurs de la història, però es tracta d'una distorsió, ja que aquest desenvolupament humà no es va traduir en una millora del nivell de vida. De fet, hem viscut estancats bona part de la nostra existència, excepte els darrers dos segles. Quin va ser l'esperó que va provocar l'enorme creixement dels nostres nivells de vida actuals? I per què aquest progrés ha derivat en una bretxa de desigualtat tan gran? A partir d'aquestes qüestions fonamentals, Oded Galor desvela les claus per entendre dos dels grans misteris de l'evolució de la humanitat, el progrés i la desigualtat. En rastrejar la nostra trajectòria, en un viatge que arrenca fa més de 300.000 anys, just en el moment en què sorgeix l'Homo sapiens i que recorre les etapes fonamentals de la humanitat, l'autor aconsegueix identificar les principals forces motrius. Ens descobreix el paper essencial que la diversitat genètica i la riquesa geogràfica han tingut i tenen en el nostre desenvolupament i ofereix una explicació definitiva de les causes del desequilibri. Una perspectiva innovadora que obliga a replantejar-nos la nostra història per encarar amb optimisme el futur, que necessàriament ha de passar per l'educació, la tolerància i la igualtat de gènere, i que conté les claus tant de la prosperitat de la nostra espècie com de la nostra supervivència. El viatge de la humanitat ha estat editat per Edicions 62, amb traducció de Mireia Alegre, i el podeu comprar per 20,90 en format paper, 8,99 en format digital o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
La proposta d'avui de la secció infantil de la biblioteca és La nota, de Pilar Serrano Burgos, adreçat a infants a partir de 5 anys. L'Eva sempre sortia molt de pressa de casa per arribar puntual a l'escola. En treure els quaderns de la motxilla, una nota li va caure a terra. L'Eva la va llegir i la va posar sobre de l'estoig del seu company José. I així comença el viatge aquesta nota tan particular. Una nota de contingut desconegut passa d'una persona a una altra. I en aquest constant canvi de mans anem coneixent el barri on transcorre aquesta emocionant i divertida història. Els edificis, els carrers, l'escola, el centre mèdic, el parc i, a més, els seus habitants. Nens, mares, ancians, treballadors de diferents oficis, així com també les diferents formes en què la nota va compartint i estenent el seu missatge intrigant. En aquest llibre de format desplegable, les il·lustracions de Daniel Montero Galán amplifiquen el text de l'autora, fent-nos partícips de la vida del veïnat a través de recursos gràfics propis del dinamisme del còmic i del cinema. Plena de detalls i humor, la lectura no s'esgota en una única passada, sinó que si la rellegim, podem descobrir nous i sorprenents troballes. A l'altra banda de la làmina, una extensa galeria de personatges, mascotes incloses, permet conèixer les seves qualitats, somnis, secrets... Una oportunitat amb infinites possibilitats creatives per continuar, amb nous arguments narratius, les aventures alegres i optimistes de La Nota. La Nota està editat per Calandraca i el podeu comprar per 15 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les pel·lícules clàssiques més destacades, us volem recomanar en aquesta ocasió El Club dels Poetes Morts, una pel·lícula del director Peter Weir, estrenada l'any 1989 i interpretada per Robin Williams. Tardor de 1959. Comença un nou curs a l'Acadèmia Welton, una escola tradicional situada a les muntanyes de Vermont. Aquest any, els estudiants de Welton coneixeran un professor amb unes idees molt especials sobre la vida. I això servirà a 7 estudiants de l'últim curs a emprendre la recerca del seu sentit de la vida. Els inspirarà a explorar nous horitzons i descobrir l'agitació d'un món que va més enllà de Welton. Desafiant les autoritats escolars, el professor John Keating serà per a tots ells molt més que un simple instructor. Serà la inspiració per fer de les seves vides... quelcom extraordinari.
Señores, ¿Cuáles son los cuatro pilares?
Tradición, honor, disciplina, grandeza.
¡Arriba estandarte!
La Academia Welton para chicos. Un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno.
Vamos, señor Overstreet, lo sabe.
Señor Anderson, vamos, ¿es usted un hombre o una ameba? El lenguaje fue desarrollado con un propósito, que es para comunicarse.
No,
para cortejar a las mujeres.
Un film de gran èxit que va commoure el gran públic amb el seu to emotiu i un missatge clar en defensa de la comprensió, el misteri romàntic i la llibertat d'expressió, per sobre dels codis socials i dogmàtics més repressius. Va guanyar diversos premis, d'entre els quals un Òscar al millor guió original. Podeu trobar El Club dels Poetes Morts a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar de Carles Dénia, que ha guanyat la 15a edició del Premi Miquel Martí i Pol a la millor poesia musicada en català, per Oda Apache a València, del poeta de Catarroja, Ramon Ramon. Segons explica, del poema de Ramon Ramon el va atraure el seu llenguatge càustic per descriure una imatge corrosiva i crítica de la ciutat, una societat alienant, embrutida i allunyada de les seves arrels. El president del jurat, Lluís Llach, ha destacat l'estil de Carles Dénia, arrelat a la música musulmana i andalusina del País Valencià. Agafa aspectes de la música tradicional que sovint queden oblidats i soterrats en el passat. L'Accèssit, que enguany du el nom de Ramon Muntaner en record del cantautor i exdirector de l'ESGAE, qui va ser a més membre del jurat, se l'ha endut Anna Andreu, amb la musicació de Quietud, de Maria Antònia Salvà, cançó que, de moment, només ha presentat en directes, com el que va fer Astúries en el cicle Encajados. A més dels premiats Carles Dénia i Anna Andreu, la resta de finalistes han estat Dani López, per Tractat de Geometria, de Clara Fiol, Arnau Obiols, per La Terra Dansa, de Pere Jaume, i Cris Juanico, per Quan és de nit, de Toni Català.
I endinsar-me en cinemes pornogràfics i deixar-me masturbar-me a belles riques i o llevar esforats més indigestos sense dret a escopir ni a beure aigua. Jo ja pares forats més indigestos, sense dret a escopir ni a beure aigua. Jo perdut en ciutat que assenyalar-me, passos meus ser de whisky, cocaïna, fer pudor des dels peus fins als testicles i orinar-me al damunt de l'ombra meua. tenir ni una lluna a la butxaca, ni profunda expulsar-me de les coses, no saber construir cap esperança. I temps no correr, sinó per oblidar-me.
De llibres.
Encetem la secció de l'entrevista del Va de Llibres d'aquest mes donant la benvinguda a Francesc Canosa. Ell és periodista, escriptor i guionista i aquí hem volgut convidar per conversar al voltant del seu darrer llibre, Tu Vallverdú, entrevista a una vida, editat per l'editorial Fonoll conjuntament amb La Mira. Hola Francesc, benvingut al nostre programa i moltes gràcies per ser-hi.
Hola, què tal? Moltes gràcies a vosaltres.
Tu, Vallverdú, entrevista a una vida, és el teu darrer llibre, un recorregut particular per la vida de l'escriptor Josep Vallverdú. Francesc, per què un llibre sobre Josep Vallverdú? Perquè amb una trajectòria tan àmplia com la seva i amb molta bibliografia no escrita sobre ell, encara queden coses per explicar d'en Josep Vallverdú?
Correcte, és la gran pregunta. Tenim l'escriptor més longeu, més heterogeni de la literatura catalana, que té una trajectòria literària colossal, immensa, infinita, no fa falta dir-la, des de la literatura infantil fins a la poesia. Per tant, és una brutalitat com a producció literària. Per altra banda, és com dic, doncs, si no erro, és l'escriptor que tenim en actiu, més longeu, com dic, i té una gran quantitat de reconeixements de tot tipus. Per tant, podríem acabar resumint, no hi ha res a dir. Bé, jo crec que sí. Per això he fet aquest llibre, no? Aquest llibre parteix d'una cosa, jo sempre vull explicar una cosa per explicar una mica d'on surt aquest llibre. Aquest llibre sorgeix molt abans de que el 2018 neix el magazín La Mira, que jo dirigeixo, i publiquem, el primer cop que es publica al magazín, una de les històries, que són 62 cartes per canviar la vida, on per primer cop Josep Vallverdú explica el que jo dic que és la seva obra més original, inèdita, no publicada, que són les 62 cartes d'amor que va escriure a Antonieta Vilajoliu per conquistar-la, no? per conquerir-la. Què passa amb allò? Que allò té un impacte brutal. Brutal. És a dir, si poséssim el termòmetre encara avui en dia, és espectacular. Però per una raó, perquè molta gent descobreix Vallverdú. Diu, uau, quina vida aquest senyor! Diu, és brutal, un senyor que es casa amb 90 anys, 9 mesos després de que se li mori la Isabel, la companya, la dona de tota la vida, des dels anys 40, i es casa amb Antonieta Vilajoliu, que es coneixien des dels anys 50. I a mi, acabo rumiant, pensant que la seva obra és la seva vida. I, per tant, la meva tesi, aquest Tu, Vallverdú, que està escrit com si fos una pel·lícula, que ell és un gran amant del cinema, i, de fet, li hagués agradat dedicar-se a ser guionista de cinema, al final dic que és un pla seqüència existencial, que per la gent que no ho sàpigui, un pla seqüència és un recurs narratiu, explicatiu, on la càmera comença a gravar i no deixa de gravar, i, per tant, tot passa. Com la vida, de patac, no? I, per tant, Vallverdú és un no talla mai, aquella vida no talla mai. Hi ha adversitats, hi ha absolutament de tot, però allà no es talla. I, per tant, de qui surt, no? És a dir, per aquest llibre està escrit per la gent que no coneix Vallverdú, que és molta, és molta, per la gent que tal vegada ha llegit alguna cosa de Vallverdú, és fàcil, no?, davant de la immensitat de la literatura infantil i juvenil, però que desconeix totalment la seva vida. I és una vida descomunal, brutal, és una vida que, com dic, és com un timeline que corre paral·lela a la història del país. Recordem que en Vallverdú, en Josep Vallverdú, neix el 1923, d'acord? Per tant, aquest llibre, i ara contesto al final, en certa manera, el que tu em deies, sí, 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 jo crec que tant explícitament com implícitament parla de coses que no s'havien explicat mai. Parla de coses que també estan entre línies i parla de coses que es poden estirar comprimides, com dic, amb una pel·lícula, com si fos una hora i mitja, i per tant, on diguem-ne, reps una glopada immensa existencial del que és una vida única, inigualable, com poques.
Així doncs, el lector es trobarà amb una part de la vida d'en Josep Vallverdú en aquest llibre. En aquest llibre entrevista, podríem dir, oi? Perquè
sí.
Segueix una mica
sí,
aquest format de pregunta-resposta, oi?
És un llibre entrevista que, de fet, no hi havia cap més format, on jo em trobava els dissabtes entre ell que venia d'esmorzar el Xerricló i que quan acabava amb aquella hora, hora i quart, hora i mitja, jo, depèn de l'època de l'any, doncs me n'anava a fer el vermut a la Rosaleda o al Fleming, no? Per tant, és un llibre fet amb gana, però amb ganes de viure, i, per tant, no té un altre format, és una pregunta-resposta on més de 50 hores gravades, però tantes i tantes i tantes que no estan gravades, comprimides, on hi ha una feina d'edició que, com sempre m'agrada dir, és com un destilat. Aquest llibre pretén que sigui com una copa de bon whisky, que no deixa de ser un destilat, per tant, hi ha una feina d'edició en què en una hora i mitja tu, com deia, repeteixo, com si fos una pel·lícula, t'endús una gran història i, per tant, no pot ser d'una altra manera. El protagonista està viu, el protagonista és viu, el protagonista transmet i, per tant, aquesta pregunta-resposta on ell és totalment protagonista, és a dir, on ell llegue, on ell llegue, no?, des de tots els punts de vista, no pot ser d'una altra manera. És un diàleg, és una conversa, és... De fet, m'avanço, jo crec que és un gran manual de conducta existencial. No és un, jo crec que no és un llibre d'entrevista, és un gran manual de conducta existencial.
Justament el que et volia preguntar és que després de recopilar més de 50 hores d'entrevista, com t'enfrontes a aquesta quantitat important d'informació? És a dir, quins són els teus plantejaments inicials o quins dubtes se't presenten? Perquè entenc que n'hi devia haver.
A veure, una cosa, no?, que jo crec que he comentat alguna vegada. Malgrat que hagi fet molts llibres i llibres d'una hiper, supercomplexitat a nivell de documentació brutal, perquè és amb el que treballo jo molt, aquest llibre, que aparentment podria semblar més senzill, el nivell de complexitat també és molt elevat i és un altre. Per una banda tenim més de 50 hores gravades. Això és una barbaritat, ¿vale? És a dir, és una barbaritat perquè al final del que acaba sent aquestes 172 pàgines, però, deixant estar aquestes 50 hores gravades, hi ha tota una sèrie de moments, de temps, d'apunts, on jo he anat a casa seva, on ens hem escrit correus electrònics, whatsapps, perquè ell utilitza el correu electrònic i el whatsapp, ens han vist, han parlat, etc. Han comentat, m'he documentat, he llegit. Per tant, això augmenta exponencialment, no? I, per tant, la complexitat, que és de les més elevades, sobretot amb una persona que té una memòria... No sé quin qualificatiu que hi ha, que té una memòria que la immensa majoria de la població no té, i ell té 99 anys, que, per tant, quan tu li estàs parlant que el 1930, quan ell tenia 7 anys, és el primer cop que va al cinema a veure El vampir de Düsseldorf, al cinema principal de Lleida, et detalla el color de les butaques, el passadís, etc. Per tant, t'ho detalla puntillísticament absolutament tot. Per tant, aquí la feina, com és allò, no?, com deien de l'escultor, no?, veus, hi ha una massa de fang, no hi ha fang, hi ha un cavall.
El no bloc fang, de pedra, no?
Hi ha d'haver un llibre, no? I, per tant, aquí la feina va ser molt espectacular, per una banda, des del punt de vista, com deia, aquest aquesta voluntat de destilat, que tu, com les persones que s'han llegit el llibre, diguin, es llegeix d'una glopada, es llegeix superràpid, és com una pel·lícula, passa superràpid, no? Buf, no? Aquesta era la voluntat, no? Perquè haguéssim pogut fer un llibre de 300, de 400, correcte, de 500 pàgines, d'acord? Per tant, com dic, és una porta d'entrada a l'univers Vallverdú, ple de portes, ple de finestres, etc. Però per l'altra, també hi ha una cosa, que és l'estructura. El llibre té una estructura, vale? I té una estructura molt marcada, supermarcada. Vale? Això de les estructures és una cosa que jo treballo molt. Les estructures, un edifici el veus d'una manera perquè té una estructura. Les coses les veiem d'una manera, un cotxe, una taula, perquè té una forma. No? Per tant, hi ha una estructura molt marcada. Podria ser una estructura biològica, de l'inici al final, però és una estructura molt amb allò que deia del pla seqüència, que va passant la vida, va absorbint-ho tot, aquesta necessitat de viure. No es pot no viure. És el gran llegat de Vallverdú. No es pot no viure.
Que bonic.
I per tant, jo em quedo amb això, no? Però per què has fet el llibre? No, és que a mi no m'interessa l'escriptor. És a dir, és com el primer dia, explicaré una cosa que l'he explicat algun cop, no? Que ve el primer dia, no?, que tenim la conversa i em tenia preparat tot de llibres. Dic, és que no m'interessen els seus llibres.
T'interessa la persona.
Clar, m'interessa la persona. En aquest país acostumem a oblidar les persones. Vallverdú és un dels grans homenots que ens queden, és el gran homenot de Ponent, però és que és un dels grans homenots catalans. I, per tant, a mi m'interessa. L'obra ja la tenim, ja està, ja està. És que ja està. Ell continua, però ja està l'obra. O sigui, ja està. Podem acudir als seus llibres d'una manera o altra. Però la persona, que és allò que deia, no? Quan la gent que no el coneixia, o potser que el coneixia, deia, com? Aquest senyor? Però què m'estàs dient? Jo vull això, aquesta onomatopeia, aquesta exclamació. Això és vida, això és l'únic que m'interessa. I ell ens llega aquesta vida, li han passat moltes coses. Al llibre hi ha tot, les seves històries d'amor, l'Eloi, el seu fill, la guerra, la mort de la mare, el futur. Hi ha moltíssimes coses i, per tant, ens interessa això. Això és una obra, això és una obra. I, per tant, diguem-ne, posar-ho, amb 172 pàgines, posar-ho en una ampolla, que aquesta ampolla, que és un llibre, tu puguis veure un glob i diguis m'agrada aquesta beguda, per tant, has de destilar i has de fer molta feina. Per tant, la gran feina ha estat allò que en diríem editar, però editar bé, i és fer eixuga, no? És molt esgotadora, i però insisteixo molt amb l'estructura, no? L'estructura, si llegiu els capítols, està superpensada, perquè al final... hi ha una frase de Francesc Pujols, el filòsof, que és irònica, però que té raó, i ara penso en el llibre. Diu Francesc Pujols, la vida és una tragèdia en tres actes: naixement, amor i mort. Bueno, la vida d'en Vallverdú, com totes les vides, d'acord, doncs té això, no? Naixem, tots naixem, hi ha amor, vale? I també hi ha mort. I, per tant, diguem-ne, està molt marcada. És a dir, la gent pensa en l'escriptor i jo penso en la persona. Moltes vegades oblidem que aquest escriptor, que tothom sí, que si Rovelló, que si la literatura infantil, juvenil, tantes coses, premis, etcètera, el compromís amb la llengua, moltíssimes coses, però a vegades ens oblidem de la persona. Jo vull veure la persona, perquè la persona és un llegat. És aquella persona, hosti, una persona que als anys 40 entrava a la universitat, que ha estat amb tot, que ha conegut a tothom de Catalunya. Uau, és una cosa increïble, no en tenim. Doncs això, vull dir, els seus llibres ja estan els seus llibres, i per tant, i ella escriu, té tres volums de memòries, l'any que ve sortirà un altre volum de memòries seu, però no és això. Jo crec que la meva obra pretén anar, el meu llibre, a un gran públic i explicar una gran història que és una vida.
Bé, com bé dius, doncs, el llibre ens parla de la vida de Vallverdú, no de la seva literatura. Quina ha estat la història de la seva vida que més t'ha colpit i quina la que més t'ha divertit?
Mira, com sempre es diu, bona pregunta, però no havia pensat això. Seria fàcil de dir que totes, perquè té una vida molt heterogènia. A veure, a mi la que més m'ha colpit, i crec que és bastant explícit, és la mort de la seva mare. Vale. Perquè la seva mare es mor quan ell té 18 anys i es mor just acabada la guerra, que ells venen a Barcelona. Vale? D'acord? De Lleida a Barcelona. I que ho explique, no? Que la seva mare, pues, allà al llit mortuori, doncs ell és molt aficionat a la pintura, als dibuixos, mm-hmm. com potser molts de vosaltres sabeu,
sí.
i la dibuixa, no? I a mi allò, i tornat a llegir i a rellegir i entrés en el context, sempre m'ha colpit molt, i és una cosa que la gent que llegeixi el llibre entendrà que és un episodi que surt en el moment i després es recupera en un altre moment.
Mm-hmm.
La mort de la mare. La mort de la mare als 18 anys, però no és la mort de la mare només als 18 anys, la mort de la mare en un moment a principis dels anys 40, aquella postguerra, no? En una ciutat nova com Barcelona, i on tot s'ha de començar, i ell crec que ho ha dit algun cop, que allà es trenca algo. Allà diria que perd la virginitat existencial, no? És a dir, allà
s'adona de la duresa de la vida, potser.
Entén, tot i haver viscut la guerra, i si llegiu el llibre hi ha els episodis de la guerra i hi ha coses dures, la detenció del padrí, que estan a punt de matar-lo, de afusellar-lo, o sigui, hi ha moltes coses dures, els bombardejos de Lleida, però la mort de la mare, a mi és una cosa que, perquè a més ell com ho explica d'una manera que és molt expansiu, molt puntillista, molt acolorit, molt viu, ho explica d'una manera molt monosil·làbica, molt detallista, perquè tampoc hi ha massa cosa a dir, perquè la mort acaba sent mort. I deies els més divertits. Jo crec que els més divertits, hi ha un fil conductor, que ell és un gran irònic, no? Sembla un british, no? Sembla un britànic. És un gran british, és un gran irònic, i té una ironia gairebé com una bombona d'oxigen, no? I, per tant, tota la seva vida, tots els seus episodis, des que era petit fins ara, té una capacitat d'ironia. Encara recordo, fa uns dies que estava a casa seva i amb algunes situacions també realment rocambolesques, que hi té aquesta gran capacitat d'allò que en diem del vodevil, no? D'obrir portes i finestres i d'airejar. I que crec que és permanent, no hi ha un episodi, perquè és una cosa permanent, i també és allò que deia del llegat de la vida, no? És a dir, al final, insisteixo, ho sabíem, no? No es pot no viure, que crec que és el que ens ensenya, no? I a ell li passa absolutament de tot, no? La mort de la mare, el naixement d'un fill oligofrènic, han vingut de la guerra, és que tot és una situació una mica complexa, tirar endavant, els anys de la dictadura, el tema del català, és ell sempre dels que sempre està allà, hi ha moltes coses, saps? I al final ell té aquesta actitud que jo crec que per això deia que el llibre em sembla gairebé com a, ara no m'entengueu malament, però jo crec que és un llibre de natural, real i veritable autoajuda.
Abans ens has dit que era un manual de comportament.
Bueno, ho hem oblidat. És a dir, en un temps on posem una etiqueta dels temps com a societat líquida, va haver dues societats material.
Mm-hmm.
Va haver dues sempre hi és. És a dir, no ha fallat mai. Sempre hi ha estat i sempre hi és, amb el compromís amb la llengua, amb el compromís amb la cultura, amb el compromís amb el que sigui. No. És a dir, amb el compromís. I, per tant, és un valor segur. ¿Vale? El fet que sumi tants anys i ajuda o reforça, però és que és igual. Vull dir, jo crec que si tingués 70, quan tenia 70 era igual, i quan tenia 40 era igual. Per tant, aquesta actitud de coherència existencial, ostres, jo crec que és un valor, no? Per això ho dèiem, el tema de lo de l'autoajuda, no? És a dir, fem mofa, no? No, els llibres d'autoajuda. Bueno, és que al final el que t'està ensenyant aquest senyor és amb 172 pàgines, és una cosa increïble, perquè la pregunta és, quanta gent podrà viure vides com aquesta? És a dir, un personatge que neix amb la dictadura de Primo de Rivera, que coneix a Macià, que als anys 40 el senyor Jordi Pujol el ve a buscar amb 600, que ha conegut absolutament a tothom, que ha tingut totes les adversitats del món i que té aquesta actitud, que es casa als 90 anys.
No tothom.
Jo no sé... És que, clar, al final tots voldríem ser Vallverdú.
Sí, una mica clar, sí.
Tots voldríem ser Vallverdú, no?
Tot i que aquest llibre, com bé ens has dit, no té la intenció de ser un llibre sobre la literatura d'en Vallverdú, entenc que durant totes les hores de conversa la literatura sempre ha estat present. I tenint en compte, a més, que Josep Vallverdú podríem considerar-lo com un dels creadors de la literatura infantil i juvenil en català. Per tant, a banda del mític Rovelló francès, quin altre llibre ens recomanaries del Josep Vallverdú?
Bueno, jo explico el llibre al pròleg. Jo no sóc un... Cito literalment, jo no sóc un patriota vallverdunià. Uh-huh. És a dir, jo no em vaig fer d'en Vallverdú per la literatura infantil i juvenil. Jo crec que aquí Vallverdú, com dic, és un univers i hi ha una cosa que a mi em fascina de Vallverdú, i no és només a mi, que és el que en podríem dir la seva no ficció, és el gran cronista, vull dir, Procés de Ponent, és un llibre finalista del Premi Josep Pla l'any 69, el gran cronista, el gran llaurador de la realitat, que jo dic, aquí és el Vallverdú no reconegut i és el gran Vallverdú, és immens, Procés de Ponent, Indivi la Boira, i era Problema i Realitat. Recordem que als anys 60 volien anexionar Lleida d'Aragó. I és un dels que aixeca, Lleida existeix, i sorgeix el llibre Lleida, Problema i Realitat, que és brutal, que es pot llegir perfectament ara, que és un best-seller, que supera la Panadella, que genera un debat... Procés de Ponent és un llibre, no sé, entre maliciosament, injustament oblidat, apartat, arraconat. El cronista, Catalunya Visió, és una cosa increïble, perquè això no es pot reeditar, aquests 8 volums que feia amb Anton Cirero, fotògraf, mm-hmm. per tot Catalunya, és una cosa increïble. Mm-hmm. El cronista. És a dir, a mi el que m'interessa és el Vallverdú de la realitat, no perquè l'altre... És a dir, perquè jo crec que el com bé has dit, hi ha un moment que Vallverdú, Joaquim Carbó, etc., creen una literatura infantil i juvenil per un públic, perquè la gent pugui llegir en català, que això és un peatge que paguem com a catalans. I això tapa l'altre Vallverdú. També ha tapat un altre Vallverdú, que és el que està emergint, però que sempre ha estat permanent, que és el Vallverdú poeta.
El poeta. Mm-hmm.
Sempre ha estat poeta. I aquests darrers anys, no, la seva obra és molt coherent, no? Literatura infantil i juvenil... el que jo li dic, cronisme, no? Però tots aquests llibres de documentació de la realitat, no? del Ponent dels anys 60 i 70, les memòries, vale? La poesia, d'acord? No oblidem el Vallverdú traductor. Mm-hmm. Aquest senyor, l'any 60, traduïa Martin Luther King. Té una setantena de llibres. La novel·la policiaca que la traduïen en català, buscant aquest argot... aquestes paraules que no teníem en català, no?
Sí, això m'ho havia explicat en alguna ocasió, ell mateix, aquest argot.
El traductor és increïble, és que és un personatge tan rúbic, tan polièdric, que no saps per agafar-lo. L'articulista de premsa, el pregoner, el conferenciant. No oblidem el professor.
És que ha cultivat tots els gèneres.
Milers d'alumnes. Milers de joves han estat, d'una manera o una altra, alumnes de Vallverdú, des de tots els punts de vista, no? L'home que ha conegut també a tothom, que ha tractat a tothom, que ha conegut a Josep Pla, a Gaziel... O sigui, a moltíssima gent que... se m'escape, vull dir, se m'escape, perquè aleshores, per tant, jo recomano molt, jo soc ultradefensor, ho dic, sona així malament, no? Però per a mi el Vallverdú més brillant, més rutilant, és el Vallverdú prosiste, el Vallverdú croniste, el Vallverdú que aixeca acta. Ell escriu a raig, com està escrit. Ell escriu en directe, no? Jo sempre dic que és cinema verité, que és pràcticament un youtuber. Ell escriu de memòria. Ell escriu com un rajolí, com sobre l'aixeta. I és que, no sé, insisteixo molt, no? Procés de Ponent, jo crec que és un llibre absolutament excepcional, incaducable, sobretot Procés de Ponent, Indivi la Boira, Lleida Problema i Realitat i Catalunya Visió, que és molt complicat, és una s'hauria de poder reeditar, però és impossible, perquè són 8 volums, és supercostós. Jo crec que el fa el fa inigualable en tots els sentits.
Doncs amb aquestes recomanacions d'en Francesc Canosa i després d'haver fet un recorregut breu per la vida i les històries d'en Josep Vallverdú, ens acomiadem. Gràcies, Francesc, per voler ser al nostre programa. I recordar-vos que Tu, Vallverdú, entrevista a una vida, ha estat editat per Fonoll i La Mira i el podeu comprar per 18 euros a totes les llibreries de Balaguer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Va de llibres.
Els darrers mesos de l'any els hem dedicat a les commemoracions dels centenaris de diferents escriptors. Així, el novembre és el mes que dediquem a Guillem Viladot i el desembre a Gabriel Ferrater, i per això hem programat les activitats següents.
La Biblioteca acull del 18 al 30 de novembre l'exposició Guillem Viladot, polièdric, concebuda per Joan Puig Rivera amb motiu del centenari del naixement de l'escriptor i artista polifacètic.
Divendres 25 de novembre a 8:15 del vespre podreu veure la representació de l'espectacle Mestreno sota la dutxa, errar per l'obra poètica de Guillem Viladot, a càrrec de la companyia Cassigalls.
Dissabte 3 de desembre a les 11 del matí, a la sala d'actes del Casal Cívic, tindrà lloc l'hora del conte per a nadons, Petits contes de Nadal, a càrrec d'Assumpta Mercader, adreçada a infants de 1 a 4 anys. Les places són limitades, prèvia inscripció a la biblioteca.
Del 5 al 30 de desembre podreu visitar a la biblioteca l'exposició Gabriel Ferrater, Llegir tota la vida, ideada per Jordi Cornudella, comissari de l'any Gabriel Ferrater, i dissenyada per Jordi Romero.
Emmarcada en la commemoració del centenari del naixement de l'escriptor Gabriel Ferrater, la biblioteca acull el dijous 15 de desembre a 8:15 del vespre l'espectacle poètico-musical Planeta Ferrater, a càrrec de Lluís Anton Baulenes i Gemma Deusedàs.
Va de llibres.
I fins aquí el Va de llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, Desfado, de la cantant portuguesa Ana Moura.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudade de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.